Aquest divendres fa 2 anys que es va detectar el primer cas de Covid a Catalunya. Va ser el d'una noia italiana resident a Barcelona, la Eleonora, que feia uns dies havia viatjat a Bèrgam i a Milà, l'epicentre en aquell moment de la pandèmia a Europa, i que el dia abans, al vespre, s'havia trobat malament. Llavors, l'Hospital Clínic va confirmar que es tractava de coronavirus. El que llavors era el secretari de Salut Pública, el senyor Joan Guix, apuntava llavors que l'objectiu era erradicar el virus. Deia el següent: l'objectiu que ens plantegem a tots els països és essencialment de contenció. És a dir, que l'objectiu ideal seria poder erradicar aquest virus. No estem fent actuacions pel fet que sigui una malaltia extremadament greu, però sí que és altament contagiosa. Ara bé, 2 anys després, aquest objectiu és pràcticament impossible. Des del 25 de febrer del 2020 han passat 6 onades, en va haver 2,5 milions de casos confirmats i més de 26.000 persones han mort amb coronavirus. Avui en parlem amb el doctor Tomàs Pomerola, cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor Pomerola, bon dia.
Bon dia.
Com recorda vostè, ara fa 2 anys, quan va començar tot plegat? Quin és el seu record?
Bueno, una mica de moltes incerteses, no? De no saber què és el que estava passant i què és el que passaria, més amb un virus completament nou, que des del punt de vista del laboratori això es va complicar molt la vida, perquè no vam tindre de desenvolupar tècniques noves per poder-lo detectar, i amb un gran estrès degut a l'enorme quantitat de mostres que necessitàvem, i el fet de tenir de poder diagnosticar en un temps molt curt quins pacients estaven infectats i quins no, no? I, però sobretot, i d'una forma molt especial, les incerteses de saber què passaria.
Clar. Quines eines es tenien en aquell moment? Perquè, clar, ara parlem que tenim testos, tenim respiradors... En aquell moment, quines eines tenien vostès, doctor?
Aviam, des del punt de vista del laboratori, que és on jo treballo, la tecnologia la teníem. El que no teníem era la tecnologia específica per aquest virus, no? I això ho vam tenir de desenvolupar de nou amb tècniques que en aquells moments eren casolanes, i això vol dir 100% manuals, i per tant amb un temps de resposta llarg, i a més sense capacitat d'acceptar un gran nombre de mostres, no? I això el que va ser doncs, que a nivell de la microbiologia, el laboratori, que molta gent es tingués, tothom es va dedicar només a això, molta gent es va tindre de fer formació express per poder-ho fer, etcètera, etcètera. És a dir, i després la manca de reactius que vam veure més endavant. No?
Impotència hi va haver en algun moment, doctor?
No, jo crec que ens vam anar sortint prou bé. Vull dir, vam anar resolent tots els problemes, probablement l'únic coll d'ampolla important que vam tenir al principi, és a dir, nosaltres vam ser capaços de desenvolupar les tècniques, de posar-les a punt, de donar resposta, de donar diagnòstics amb relativament rapidesa. El que no teníem en aquell moment era capacitat d'acceptar 6.000 mostres al dia, com van poder ser capaços unes setmanes més tard, uns mesos més tard, no? I això que va voler dir, si vostè recorda, només van poder fer diagnòstic a la gent que estava greu, que ingressava als hospitals, no van poder fer diagnòstic a la primària. I jo, probablement, aquest va ser el principal coll d'ampolla, però després tot això es va anar resolent de mica.
Me recordo a l'inici que no hi havia material quirúrgic, no teníem mascaretes, no teníem res de res i tampoc teníem testos, no? L'arribada dels testos de cara generalitzats i imagino que la vacuna va marcar un abans i un després d'aquell inici de la pandèmia, el 25 de febrer del 2020.
Clar, és el que estic dient, no? És a dir, que, per exemple, a nivell dels reactius de diagnòstic, no? Que en principi els vam anar aconseguint amb tècniques casolanes, després quan ja vam tindre reactius que permetien d'una forma automatitzada processar un gran nombre de mostres, aleshores ens vam quedar sense, perquè tot el món en volia, les cases comercials que els venien doncs van fer trencaments d'estocs, i això no només va passar perquè evidentment la indústria no estava preparada per aquestes peticions tan massives a nivell mundial, i això no només va passar amb reactius diagnòstics, va passar amb les mascaretes, va passar amb les plàstics de les pipetes, amb les xeringues, etcètera, etcètera, i evidentment pues, amb els respiradors, i amb tot aquell material que en aquell moment tothom necessitava en grans quantitats.
Mm-hmm. Encara me'n recordo, doctor, segur que vostè també, aquella solidaritat de que estàvem tots tancats a casa i sortíem per aplaudir a tot el personal que s'estava deixant la pell i que continua deixant-se la pell per combatre aquest virus, aquest coronavirus, no? Aquella pell de gallina. No sé vostès com a... Vostè, doctor Pumarola, com a doctor, com vivia aquell moment? Se'n recorda?
Bueno, jo crec que sí, tant. Jo crec que va ser de moltíssima ajuda, no? Per tirar endavant en moments molt complicats, no? I que no només va ser l'estament sanitari, sinó que van haver molts altres estaments que van permetre que d'alguna forma l'estructura social pogués mantenir-se, no? I, perquè, clar, al final parlàvem molt dels hospitals, etcètera, però jo també tenia d'anar al supermercat i hi havia les caixes del supermercat que estaven mantenint allò, no? És a dir, que al final, jo crec que una de les coses de la pandèmia que ens hauria de quedar és com el treball col·laboratiu de tots, no? De la gent que estàvem treballant en aquells moments, en l'àmbit sanitari i en l'àmbit no sanitari, més social. La gent que es va confinar, però que després també va tindre de treballar des de casa i va tindre esforços i va tindre de modificar el seu sistema de vida per poder fer front i poder controlar la transmissió. I al final ha estat un treball molt col·laboratiu i en xarxa, que això és el que ens ha permès tirar endavant, i jo crec que és una de les grans lliçons que hem de prendre d'aquesta pandèmia.
Uh-huh. Doctor, ningú esperava que passéssim per 6 onades amb gairebé 2,5 milions de casos confirmats i més de 26.000 persones que han mort per el tema del coronavirus. Ningú s'ho hagués pensat mai, no?
Bueno, això és el que ens ve a explicar, és el que ja ens havia dit pandèmies prèvies, per exemple, pel virus de la grip, no? És a dir, que fins que no arribem a un punt, no? que gairebé tothom s'ha infectat, no? En aquests moments, per exemple, aquí a Catalunya, jo crec que estem al 90% de la població, probablement, aproximadament, el 90% de la població en aquests moments té anticossos, o bé perquè s'ha infectat, o bé perquè s'ha vacunat, o bé perquè s'ha vacunat i s'ha infectat, no? I hem d'arribar a aquest punt. És a dir, que quan ens trobem un virus altament transmissible, no? I que tot i les mesures de prevenció es manté la transmissió i l'únic que podem fer és disminuir la gravetat en base a desenvolupar anticossos, hem d'esperar a que tothom s'infecti. Quan tothom s'infecta o tothom es vacuna, que són les dues coses, no? Aleshores és quan aquest virus comença a tindre problemes per circular i comença doncs a fer-nos sortir d'aquesta fase pandèmica. I això és el que hem vist en aquest virus i el que hem vist en pandèmies prèvies, no? Aleshores, hem tingut aquesta pandèmia, potser s'ha allargat una mica perquè amb absència de vacunes ens vam tancar a casa, i això va ser una mesura que en aquells moments era la mesura que es tenia a prendre, no? Però un cop tenim vacunes i comencem a tindre capacitat de protecció, aleshores el que hem de fer és, bueno, sortir de casa. I ara, si es fixa, els països que en aquests moments estan tenint problemes són aquells països que, en presència de vacunes, van fer tancaments de casa. Per què? Perquè mantenen nuclis de població importants que no tenen protecció, que no tenen anticossos, bé sigui per vacunació o bé sigui per infecció.
Exacte. Avui, doctor, llegia que la farmacèutica Moderna dona per fet que la pandèmia s'acabarà aquest any. Diu, òbviament, que han creat una de les vacunes contra el coronavirus i diu que hi ha més del 80% de possibilitats que la malaltia passi a ser endèmica al llarg del 2022. Jo la setmana passada llegia que algun expert també, un doctor, deia que potser la setena onada arribarà després de l'estiu. Això es vaticina al llarg temps o...?
Bueno, això... És a dir, aviam, la fiabilitat que té aquesta predicció és exactament la mateixa de dir que aquest any s'acabarà o dir que aquest mes s'acabarà o... És a dir, nosaltres el que no podem és predir. I el virus difícilment... Nosaltres no anirem mai per davant, com a molt anirem en paral·lel, i no podem predir què és el que passarà. Ara bé, l'evidència que tenim en aquests moments, per exemple, aquí en el nostre país, és que no tenim població, grups de població susceptibles com hem tingut fins ara, no? I si vostè recorda les últimes zones pandèmiques, els hi hem donat un nom. La pandèmia de la gent jove, la pandèmia de les embarassades, la pandèmia dels no vacunats. Per què? perquè totes aquestes onades s'han anat produint perquè el virus trobava nuclis de població que no tenien anticossos, bé sigui, com deia abans, per vacunació o per infecció. Per tant, sí. En aquests moments no els tenim. És difícil el que tornem a tenir una setena onada com hem tingut a la sisena o la cinquena.
El que està clar, doctor, és que a Catalunya els hospitals es continuen buidant ràpidament. Ahir dijous hi havia 1.500 persones ingressades. Són la meitat de les que hi havia a finals de gener en el ple pic de la sisena onada. Això vol dir que són bones notícies. Continuarem molt pendents, òbviament, incidir també i tornar a repetir la importància de la vacunació, tant amb tot el tipus de gent i també en els nens petits, que s'han ralentit una mica aquesta vacunació infantil, doctor.
Bueno, s'ha ralentit i a vegades també hem de dir que ens hem de preguntar si realment és necessari en aquests moments o no. Vull dir que jo aquí no hi entraré perquè no és el meu camp d'expertesa, no?
Sí.
Però clarament els nens no ha estat una població. És a dir, a diferència amb altres virus, hi ha dos aspectes. Els nens no ha estat una població on s'hagi produït gravetat, no hi ha hagut gravetat en nens, primer punt, a no ser que fossin nens que tenien patologies de base importants perquè fossin trasplantats o tinguessin algun tipus de càncer. I el segon punt, s'ha demostrat també que no són grans transmissors de la malaltia. Per tant, bueno, aquí ens podíem plantejar si calia o no calia. Això ja s'ha estat un altre tema.
Doncs, doctor Tomàs Pomarola, cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, han passat 2 anys, aquest mal somni, però és com si fos un malson, no?, que ens hem despertat de cop i volta, la vida ens va canviar i ara sembla ser que, gràcies a Déu, tornem a estar a la normalitat. I vull agrair des d'aquí a tot el personal que ha estat treballant, des de la dona de la neteja, el senyor de la neteja, el que portava els menús, el restaurant, bueno, de tot, metges, infermeres, que han participat i que s'han deixat la pell per abordar doncs, aquest coronavirus que va venir el passat 25 de febrer de l'any 2020. Doctor Pomarola, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.